Continguts en xarxa.
I avui al POU volem parlar amb l'Antoni Vilaseca, uròleg de l'Hospital Clínic, també professor associat de la UB, i és que fa unes setmanes l'Hospital Clínic va rebre un reconeixement per una investigació, per un assaig en el qual ha participat a aquest hospital de Barcelona sobre tumors a la bufeta, sobre càncer urològic. Primer de tot, Antoni, doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres.
Doctor, expliqui'ns primer com va ser aquest reconeixement, quan el vau rebre i una mica aquest reconeixement mundial, qui us el va donar?
Doncs aquest reconeixement va ser un premi a la millor presentació, el millor abstract d'un congrés conjunt d'urooncologia fet entre les tres associacions més importants que hi ha a Europa, que són l'Associació Europea d'Urologia, l'Associació Europea de Radioteràpia i l'Associació Europea d'Oncologia Mèdica. És un congrés dedicat a malaltia oncològica genitourinària i allà va ser a Lisboa i allà va ser on ens van donar aquest reconeixement.
Doctor, exactament per què us van donar aquest reconeixement? En què consisteix aquest assaig en el qual heu participat?
Doncs aquest assaig el que és un assaig fase 1, això vol dir que és la primera vegada que s'administra en humans un tractament amb la manera amb la que ho fem, que en aquest cas és amb un dispositiu que es posa dins de la bufeta. És un tractament que estem investigant per al càncer de bufeta no musculoinvasiu i, a més, és un tractament dirigit a una certa mutació genètica que pateixen entre el 50 i el 70% dels pacients que tenen aquesta malaltia.
Mm-hmm. És a dir, que va dirigit, no, aquest fàrmac, entenc, doctor, a un tipus concret, no, de tumor?
Exacte.
Com han sigut els assajos? Quina ha estat la resposta d'aquest fàrmac en les persones als les quals doncs, l'heu pogut distribuir?
Doncs tot i que els assajos de fase 1 que et comentava són assajos que el seu objectiu no és determinar tant l'eficàcia del fàrmac, que això vindrà més endavant, sinó que és que sigui un fàrmac tolerable i que no tingui efectes adversos molt nocius per les persones humanes, perquè com et deies, és la primera vegada que ho administrem en humans en aquest dispositiu. I els resultats, la veritat, és que són molt bons. Per una part, no té pràcticament toxicitat, simplement pot tenir algun efecte a nivell local pel fet de tenir un dispositiu a dins de la bufeta. I els resultats més oncològics, que tot i que no és el que estem responent amb aquests assajos, però són uns resultats impressionants. De fet, el 90% dels pacients estan responent a aquest fàrmac, que és molt més del que podíem esperar a priori.
Mm-hmm. Doctor, aquest fàrmac com actua en el pacient? Explicant-ho de manera plana perquè qualsevol persona ho pugui entendre, què és el que fa en el pacient en aquest cas?
Aquest fàrmac el que fem és el col·loquem a dintre d'un dispositiu, una espècie de plàstic, que roman a dintre de la bufeta durant 3 mesos. Aleshores, de forma continuada, durant tots aquests mesos, va alliberant el fàrmac i, per tant, sempre tenim una dosi estable a nivell de la bufeta. I actua sobre el tumor de la bufeta inhibint la progressió de les cèl·lules tumorals. I l'estem provant en diferents fases de la malaltia, és a dir, que en alguns malalts que tenen tumors un pèl més agressius, el que estem fent és primer operar-los retallant aquests tumors i traient-los amb cirurgia i després donant aquest tractament posteriorment a la cirurgia, no? per fer com una intensificació de tractament. I en malalts que tenen tumors potser un pèl menys agressius, estem veient que aquest fàrmac és capaç inclús d'eliminar el tumor. Sense haver de passar per quiròfan, veiem que és capaç d'eliminar el tumor en més del 90% dels pacients.
Mm-hmm. Doctor, el càncer de bufeta és un càncer que es considera entre els més perillosos? És un càncer amb baixa mortalitat? Quin tipus de càncer ens trobem?
Doncs mira, ens trobem un càncer que sí que és cert que no és el càncer més freqüent, potser està en la cinquena, sisena posició a nivell de freqüència. És un càncer que està molt relacionat amb l'hàbit tabàquic, per això al nostre entorn la incidència és força elevada, perquè està molt relacionat amb aquesta amb aquest hàbit de fumar. En quant a mortalitat, quan és no musculoinvasiu, que és el que estem estudiant nosaltres amb aquest fàrmac, la veritat és que la mortalitat no és molt elevada, però sí que té molta tendència a tornar a aparèixer aquest tumor. I realment amb el que estem intentant amb aquests fàrmacs és evitar aquestes reaparicions dels tumors. Un cop progressa, que en alguns malalts pot passar, no? En un de cada quatre que diagnostiquem, ja el tumor ja és més avançat i alguns d'aquests que comencen poc avançats evolucionen a una malaltia més invasora i aleshores sí que la mortalitat és alta. I de fet, el que sí que caracteritza aquest el tipus de tumor de la boqueta és que econòmicament és el que surt més car a la sanitat de tractar.
Això per què és?
Això és perquè, primera, com que té tanta tendència a reaparèixer, els pacients necessiten molts controls, hem de fer molts controls de forma continuada a tots els malalts. Segona, perquè els tractaments d'extirpar la boqueta, que és el tractament final quirúrgic que tenim, comporta necessitat també de moltes visites per seguir controlant el malalt. I a part, tots els fàrmacs de fase més avançada, de la fase ja més metastàfica, també són fàrmacs molt cars, amb la qual cosa doncs, fan que sigui el càncer més car de tractar.
Mm-hmm. Doctor, comentava que en fases menys agressives del càncer, fins i tot aquest fàrmac permetia no haver de fer cirurgia. Entenc que això també és positiu, no?, pel pacient, no haver de passar per quiròfan?
Evidentment, sí, sí. Per un cantó tenim el fet de no haver de passar i sotmetre'ns a una cirurgia, que això, òbviament, sempre és un benefici si podem evitar-ho, i l'altre és que l'anar retallant trossos de la boqueta per a l'aparició d'aquests tumors, al final, a la llarga, pot també desenvolupar una malaltia pròpia de la boqueta, de que siguem incapaços d'orinar perquè ja la tenim molt lesionada per les múltiples reseccions que podem haver patit.
Mm-hmm. Doctor, abans de descobrir aquest fàrmac, actualment, davant d'un càncer de bufeta, què es fa? Quin és el procediment més habitual?
Doncs inicialment el que hem de fer és extirpar-lo, i ho fem a través del conducte del pipí, a través de la uretra, podem retallar aquests tumors. Amb això nosaltres podem estudiar-los al microscopi, per tant, posar-li cognom, no? Aquest tumor de la bufeta, doncs li posem el cognom amb aquesta primera cirurgia, i després ja, segons el tipus de tumor que tenim i segons quan profund afecten la bufeta, doncs decidim quins són els tractaments que hem d'afegir després. En alguns casos és introduir també tractaments de dintre de la bufeta, semblant una mica el que estem estudiant nosaltres, i en alguns casos doncs hem de, com comentàvem, de treure la bufeta de forma completa.
Per una persona, doctor, a qui se li hagi d'extreure la bufeta, quines complicacions té o com canvia la seva vida en aquest sentit?
Bueno, és una cirurgia important, és una cirurgia que, com que l'orina d'alguna forma l'hem de treure del cos, el que fem és utilitzar algun tros d'intestí per poder fer el que se'n diu un estoma, que és abocar l'intestí fent un orifici a la panxa, i l'orina la va recollint després una bossa, amb la qual cosa, doncs, imagina't, no?, estèticament, per un cantó, tenir un forat a la panxa on hi surt un tros d'intestí i pel qual va sortint pipí de forma continuada que recull una bossa, doncs això té unes implicacions, òbviament, estètiques, psicològiques i, evidentment, doncs, de seguiment que ha d'anar fent aquest malalt per anar fent les cures d'això.
Mm-hmm. Doctor, ens comentava al principi, no?, que aquest assaig és molt inicial, que és de fase 1. Quins són els propers passos a seguir?
Doncs els propers passos amb aquest assaig el que determinarem és quina és la millor dosi per donar en els malalts per estudiar-lo, i després anar ampliant el nombre de pacients que tractem fins a tenir un número suficient que ens permeti ja doncs, demostrar que realment l'eficàcia que pot tenir. Això, evidentment, són anys, estem parlant de que probablement passin entre 5 i 10 anys fins que puguem tenir els resultats d'aquests assajos ja més grans, amb molta més població, amb molts més centres inclosos.
Mm-hmm. Doctor, per ja acabar, quantes persones han participat en aquest assaig?
Doncs mira, fins ara n'han participat 50, més o menys. Evidentment, encara està en marxa i, per tant, no puc assegurar que en els últims dies no s'hagin inclòs més malalts, però aproximadament són uns 50.
Molt bé, doncs... Sí, digues.
En tot el món, aquests 50 és en tot el món.
D'acord. Doncs com dèiem, Antoni Vilaseca, uròleg de l'Hospital Clínic, també professor associat de la UB i una de les persones que ha participat en aquest assaig en el qual un dels centres que hi ha participat ha estat precisament l'Hospital Clínic. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos totes aquestes investigacions.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.